Parlem de Salut. Els divendres a les 10 del matí passem consulta, consells bàsics i prevenció a càrrec dels nostres facultatius. Parlem de Salut, el programa que no et pots perdre ni per un constipat. A la Cala Ràdio, els divendres a les 10 del matí i en diferit a les 9 i mitja de la nit. Amb la col·laboració de l'Àrea Bàsica de Salut, l'Ametlla de Mar Perelló. Avui al programa hem convidat Maribel Bertomeu, que és infermera del CAP del Perelló. Maribel, bon dia.
Bon dia.
De què parlarem avui?
Pues avui ens toca parlar de la fibromiàlgia.
Què és la fibromiàlgia?
Doncs és una malaltia que es caracteritza per la presència de dolor crònic generalitzat en un predomini als músculs, a la columna vertebral i al tòrax. I va associat a una sèrie de punts molt dolorosos, però que, afortunadament, no produeix inflamació.
Per tant, és a dir, hem d'entendre que és aquell dolor que dius que no se t'unflen lo, que no se t'unfla res, que no saps per què et ve...
Però que és molt intens i a vegades resulta estar discapacitant, o sigui, pot arribar a influir de tal manera que no et deixa, no et permet fer les coses de cada dia.
És a dir, que pot arribar hasta no permetre't treballar, per exemple.
Per exemple, de vegades sí, aquestes persones han d'agafar-se la baixa, sí, sí.
Com es manifesta?
Pues és un dolor, un cansament, insomni, també pot hi haure ansietat o depressió. Després també pot hi haure sensació d'inflor, de formigueig a les mans, de mal de cap, de mareig i manca de memòria o de concentració.
Per tant, estem parlant que ens afecta pràcticament a tots els nivells, no? És a dir,
sí.
Perquè si parlem de mareig, si parlem de formigueig,
sí,
a les mans,
sí.
Si parlem de dolor, si parlem de manca de memòria, de que sí. Un no es concentra, és a dir, ens afecta a tot.
Sí, pot afectar a totes les àrees, sí, sí. És així de discapacitant.
Com s'arriba a diagnosticar?
Doncs llavors, per a fer el diagnòstic, utilitzem l'exploració física i la valoració de les molèsties que explica individualment cada pacient. I també se poden fer proves complementàries, com els anàlisis o les radiografies, però serveixen per a descartar altres malalties que també cursen amb un dolor tan general.
Perquè clar, això va de menys a més, o quan això se te manifesta ja és en un nivell fort, alt, és a dir, va incrementant-se el dolor?
Bueno, si no es posen les mesures terapèutiques, sí, la cosa va en increment.
Perquè clar, el pacient com pot saber que és fibromiàlgia i no és un altre tipus de dolor?
És difícil per al pacient saber-ho. Això és el que ha de fer el pacient, és anar al seu metge de capçalera i allí sí que el diagnosticaran. Inclús de vegades el mateix metge no ho té clar i té que derivar el pacient a especialistes. Però bueno, el pacient el que ha de fer sempre és acudir al CAP.
Perquè, clar, quan parlem de dolor, parlem que potser no es concentra només en un sol lloc, no?
No, este precisament la fibromiàlgia té una sèrie de punts dolorosos, però molt dolorosos. I et dic que és general per tot el cos.
A diferents parts del cos,
sí.
És a dir, no estem parlant de que, home, és que em fa mal la cama, em fa mal el peu, em fa mal l'esquena,
no.
O em fa mal el cap, no. És a dir, pots tindre mal en un munt de llocs.
A les quatre parts del cos, diguem-li, als quatre quarts, almenys a tres dels quatre quarts, ha de hi haure aquest dolor. Per a que sigui fibromiàlgia, poden ja ser altres coses, però en principi, per a la fibromiàlgia... ha d'estar així, de general.
Per tant, això ja pot ser un indicador de que no és un dolor convencional, no? El fet de que no se te concentri només en un lloc,
sí,
concret, de dir, ui...
Avui quin mal me fa l'esquena, o aquesta cama, no sé. Però, quan és una cosa tan localitzada, no s'ha de pensar en fibromiàlgia. De totes maneres, jo penso que el millor és que quan un té dubtes... Acudir,
com sempre,
al metge, sí.
Molt bé. Quina és l'evolució quina evolució té la fibromiàlgia?
Pues si se segueixen les recomanacions, pues se pot millorar moltíssim les molèsties i la qualitat de vida per a poder fer les activitats de cada dia. Hi ha moments en què pot arribar a ser discapacitant, com ja he dit abans, però en cap cas és una discapacitat permanent. A més, afortunadament, no deteriora el cos ni deixa cap mena de seqüela.
Però això estem parlant una vegada ja s'ha curat?
Això és si anem evolucionant, sí. Sí, pot ser llarg, eh? Però si la persona, bueno, s'ho agafa com us hem d'agafar les coses de salut, no? Amb interès per millorar el teu estat, pues, se poden obtindre beneficis importants.
Si no, és com, per exemple, l'artrosi, que ja no té cura i que això has d'anar convivint amb ella pues
hasta el final. L'artrosi és un desgast i el desgast se produeix a base de viure. No?
Molt bé. I en canvi la fibromiàlgia, una vegada, si s'ha pogut tractar bé i tal, no deixa conseqüències.
No, per descomptat.
Tot i que pot semblar dura en el moment que es viu, arriba un moment i ho és, no?
Sí.
No deteriora el cos ni deixa cap tipus de seqüeles, però hi ha un temps, un període de dir, home, doncs mira, la fibromiàlgia dura això, més o menys, o no?
Jo crec que el període pot estar delimitat per la disposició del pacient a posar les mesures que se li indiquen i a fer, perquè bueno, es necessita una part del teu temps diari dedicar-lo a la cura, a la teua autocura, i bueno, hi ha persones que de vegades no estan bueno, mentalitzades prou per a dedicar aquest temps a un mateix, no? I a fer les coses que se li recomanen.
Com es tracta la fibromiàlgia?
Per ara el tractament és fonamentalment simptomàtic, és a dir, segons els símptomes que dona el que sent el pacient, que percep, pues se li van tractant. I se realitza mitjançant l'abordatge de tots a l'equip de salut. Hi ha una part d'educació sanitària, hi ha una part d'exercici físic, hi ha una altra cosa que es diu la teràpia cognitivo-conductual, i hi ha un tractament farmacològic. En un principi tot va començar amb tractament farmacològic. Quan vam veure que el tractament farmacològic no alleugerava prou tots els símptomes, llavors és quan se va ficar a treballar, perquè això ja és una malaltia que es coneix des dels anys 70, i es van ficar a treballar per veure d'obtindre millors resultats, i van anar apareixent totes aquestes coses que t'he anat explicant, no? L'abordatge este multidisciplinari, que és una actitud molt, molt nova, eh? Fins ara no es feia tot això. I s'ha vist que doncs, amb exercici, en la teràpia aquesta cognitivo-conductual...
Què és la teràpia cognitiva-conductual?
Doncs és un sistema d'abordatge psicològic en el que s'ensenya al pacient a controlar aquest dolor amb una actitud positiva mental, però també amb unes tècniques que s'han d'aprendre.
Què es pot fer per millorar la qualitat de vida? Perquè, clar, si parlàvem a l'inici d'aquest programa de que mos afecta a tot i que fins i tot doncs moltes vegades és necessari que la persona estigui de baixa, que no pugui anar a treballar, això sí que és afectar la qualitat de vida, no?
Sí, ho pateixen molt aquestes persones. El primer, penso jo, que és alleugerir el dolor. I actualment se coneix l'eficàcia d'alguns analgèsics, d'alguns relaxants musculars i també d'alguns grups d'antidepressius que mos ho aconseguiran. Després també, en tractament psicològic, per controlar, com te deia abans, els aspectes emocionals i comportamentals que agreugen o poden agreujar el quadre clínic. Després també, per a reduir el cansament, pues, hem d'ensenyar-vos una manera d'organitzar-se el temps, procurant un dia equilibrat en tasques laborals i lúdiques i socials i de cura d'un mateix, com també t'apuntava abans, programant uns descansos, intentant minimitzar l'estrès, efectuar les tasques racionalitzant i rendibilitzant les energies. És a dir, si tu aquell dia no estàs per a segons què, doncs permetre't el fet de fer altres tasques que sí, que et sentigues prou energia per fer-les. Després també és important adoptar unes postures adequades, que sempre seran mirant la posició natural del cos, després utilitzant tècniques de respiració que ens ajudaran a relaxar-nos, també serà important, segurament, en la major part d'aquests pacients, millorar-los el son.
Clar, arriba un moment... Suposo que, clar, tot això afecta les 24 hores, per tant...
Sí.
Clar, que te'n vagis a dormir no és sinònim de que pugues descansar quan,
pues no.
quan tens mm-hmm. aquesta afectació, no? I, per tant, també és important poder dormir bé per afrontar el dia amb garanties, no?
Exacte. Si una persona que no té dolor ja no descansa bé, s'aixeca amb poques ganes de fer coses, imagina't una persona que està suportant una intensitat de dolor durant el dia i durant la nit. Llavors, pues, el son se'ls pot fer difícil i per a millorar-lo doncs hi ha una sèrie de petites normes com fer una rutina agradable a l'hora d'anar-se'n al llit, de llegir el qualcom que el distragui i que t'agrada molt, o d'escoltar la ràdio, per exemple, o prendre's un vas de llet o fer un petit passeig pel jardí, si un disposa de jardí. Després és bo també mantenir un horari fix per ficar-se al llit i per aixecar-se. Després també ens ajudarà el sopar de forma lleugera, 2 hores abans d'anar-se'n, i no mai anar a dormir tenint sensació de gana, perquè clar, llavors és impossible conciliar el son. També és bo doncs, evitar el consum de begudes estimulants, de menjar xocolata i alcohol per la tarda, evitar fer la migdiada, tret que no sigui de molta necessitat i no fer-la més enllà de 30 minuts.
Perquè si no després, clar, això ens afecta que potser per clar. La nit ja no tenim tanta
clar.
Son i,
clar.
I molt bé.
Sí. També és bo fer exercici suau a la tarda o mantenir l'habitació a una temperatura agradable, que estigui a les fosques i sense soroll. Després, una recomanació que també se fa és que si després de 15 minuts d'estar enllitat no s'aconsegueix dormir, és preferible llevar-se, anar a una altra habitació i fer alguna activitat que sigui tranquil·la, que et relaxi. No es pot utilitzar el llit per a pensar en problemes ni en preocupacions. I la medicació pot ser també útil per al tractament durant uns pocs dies, però administrada durant temporades llargues no, en fi, pot tindre altre tipus de conseqüències, no? Que no siguin tan bones com el fet d'ajudar-te a dormir.
L'exercici físic també és important, no?
Molt. Això és una descoberta de fa pocs anys i se recomana a aquestes persones una activitat física diària per a alleugerir el dolor i per a fer-se càrrec de la seva pròpia vida, eh?
Per tant, és un exercici físic que ja una mica programat a diari.
Sí,
eh?
Sí. S'han de fer pues, almenys 2 o 3 cops per setmana i durant uns 20 o 30 minuts. Un exercici aeròbic com caminar o fer exercicis al terra, a sobre d'una alfombreta o d'alguna cosa que et separe del terra. Fer la bicicleta o natació. És bo començar-hi de forma lenta i progressiva, no des d'un principi, sinó cada dia, quan comencen l'exercici, han d'anar iniciant-lo a poc i progressivament augmentar la intensitat i augmentar també la duració del temps. No? Després s'ha d'adequar sempre a les característiques personals, però això és una pauta que al CAP, el seu metge, la seva infermera, ja li poden anar explicant i anar donant.
Per tant, podem entendre que a part dels tractaments farmacològics i de tot el que hem parlat, el fet de que una persona s'acostumbri a fer un exercici físic habitual i diari li ha de comportar beneficis
sempre. Sí. Bueno, ara sembla que és la panacea en la sanitat, en medicina, però cert, l'exercici físic millora quantitat de problemes que avui en dia tenim les persones, eh? I bueno, això fa que el recomanéssim en moltes ocasions.
I que serveix també, suposo, que la gent, a més pel benefici del propi exercici, també per a tindre el cap ocupat en una altra cosa, també que sempre va bé. Suposo que el fet d'estar afectat, de que no pugues fer altres coses, pues, també comporta que tingues més temps i a la vegada dius que penses potser més. En canvi, mentre fas exercici, pues estàs fent alguna altra cosa, no?
Sí, és relaxant, eh? I jo sempre els recomano a les senyores o als senyors que els hi parlo d'això, que si poden, que busquen una persona en la que se trobin a gust per anar a fer aquestes caminades o la natació o el que més bé els hi vingui de gust, perquè la conversa sol ser molt més plaent i molt més alliberadora, eh? Si tens una persona en la que pots anar compartint coses i t'hi sentigues a gust.
Alguna cosa més respecte a el que podem fer per a trobar-nos més a gust aquelles persones que pateixen de fibromiàlgia?
Sí, pues, dir-los que la millora practicant l'exercici se manté mentre se practica regularment aquest exercici, però aquesta millora se pot perdre quan cessa l'activitat. Els efectes que tenen de benefici de l'exercici físic, recordar-vos pues, que té una acció analgèsica, és a dir, de disminució del dolor, té un efecte euforitzant, si ho proveu, veureu que quan un fa exercici de forma regular sembla que capta energia, no? I que se troba com més capaç de fer moltes coses. Després millora la capacitat física, per descomptat, tracta de la debilitat i de la rigidesa que pot hi haure el cos, i se recupera el patró normal del dormir diari.
Pues bueno, hem parlat de la fibromiàlgia. Maribel, moltíssimes gràcies per haver estat aquí.
Gràcies.
I fins a la pròxima.
Molt bé, gràcies.
Maribel Verdomeu, infermera del CAP del Perelló, que avui pues, ens ha tensat una mica més d'informació sobre aquesta afectació a la fibromiàlgia.
Parlem de salut. Els divendres a les 10 del matí passem consulta. Consells bàsics i prevenció a càrrec dels nostres facultatius. Parlem de salut, el programa que no et pots perdre ni per un constipat. A la Cala Ràdio, els divendres a les 10 del matí i en diferit a les 9 i mitja de la nit. Amb la col·laboració de l'Àrea Bàsica de Salut, l'Ametlla de Mar Perelló.